La Llanterna Màgica.
Què tal, com esteu? Benvinguts a una nova edició de La Llanterna Màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 109 des dels nostres inicis i 34 d'aquesta tercera temporada. Gairebé 60 minuts per parlar de cinema i escoltar algunes de les seves bandes sonores. Mare no n'hi ha més que una, però hi ha tantes mares com fills. Construïdes sobre el nostre propi univers de relacions personals i úniques, i així ho són també els retrats cinematogràfics. En el Dia de la Mare volíem recordar algunes d'aquestes grans dones que en la ficció van crear un microcosmos propi entorn a la seva figura i a les que devem moltes de les millors pel·lícules de la història del cinema. Però abans de parlar d'aquest tema, us recordem que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
Posem a la vostra disposició un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
I ells som tots? Doncs vinga, comencem.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
Abans de parlar del tema del dia, les mares en el cinema, i a moda d'homenatge, hem de fer menció de la francesa Alice Guy, que està considerada la primera cineasta de la història. Alice va desenvolupar una fructífera carrera entre 1890 i 1920, sent coetània dels germans Lumière, Charles Pathé i Georges Méliès. L'any 1896 va dirigir el primer curt mut francès, El Hada de los Repollos, primera adaptació cinematogràfica d'un conte popular francès i la pel·lícula més antiga dirigida per una dona. A més, en una època on només es projectaven pel·lícules mudes, ella va utilitzar el cronòfon, creat l'any 1910 pel francès Léon Gaumont, on les imatges projectades estaven sincronitzades amb el so que emetia un fonògraf, 30 anys abans de que es rodés el primer film sonor de la història. Alice Guy considerava el cinema com una forma d'expressió de l'art. Malgrat haver realitzat més de 700 films i haver contribuït al desenvolupament del cinema, Alice Guy, la mare del cinema, va morir fa 51 anys sense haver tingut un merescut reconeixement. Juno és un drama sobre una adolescent que es queda embarassada i decideix donar el seu bebè en adopció. Amb només dues pel·lícules, Jason Reitman, el director de la cinta, ha aconseguit resultar molt més interessant del que mai va ser el seu pare durant tres dècades dirigint films. Reitman fill va cridar l'atenció amb Gràcies per fumar i amb Juno va coronar-se gràcies a l'èxit que va recollir tant per part del públic com de la crítica. Una de les raons d'aquest èxit és la portentosa interpretació d'Ellen Page, que amb només 20 anys va aconseguir convertir-se en una de les actrius més prometedores de l'actualitat. Page aporta una gran personalitat al seu personatge. Inusitadament natural durant tota la pel·lícula, es posa al públic a la butxaca des de la seva primera aparició. Jason Reitman exprimeix en 92 minuts una història que enganxa debatint-se entre la comèdia i el drama i aconseguint un perfecte equilibri entre els dos gèneres. Guanyadora de l'Oscar al millor guió original amb tres nominacions més, un BAFTA també pel seu guió i dos premis Critics' Choice, entre d'altres.
If I was a flower growing wild and free, all I'd want is you to be my sweet honeybee. And if I was a tree growing tall and green, all I'd want is you to shade me and be my leaves. All I want is you, will you be my bride? Take me by the hand and stand by my side. All I want is you, will you stay with me? Hold me in your arms and sway me like the sea. Tall, the rumble of your water would be my call. If you were the winter, I know I'd be the snow, just as long as you were with me when the cold winds blow. All I want is you, will you be my bride? Take me by the hand and stand by my side. All I want is you, will you stay with me? Hold me in your arms and sway me like the sea. If you were a wink, I'd be a nod. If you were a seed, well, I'd be a pod. If you were a floor, I'd wanna be the rug. And if you were a kiss, I know I'd be a hug. All I want is you, will you be my bride? Take me by the hand and stand by my side. All I want is you, will you stay with me? Hold me in your arms and sway me like the sea. If you were the wood, I'd be the fire. If you were the love, I'd be the desire. If you were a castle, I'd be your moat. And if you were an ocean, I'd learn to float. All I want is you, will you be my bride? Take me by the hand and stand by my side. All I want is you, will you stay with me? Hold me in your arms and sway me like the sea.
Hi ha dues coses que li pregunten amb freqüència a Alison Janney sobre Yo, Tonya, la pel·lícula on interpreta a la bona Golden, l'estricta mare de la patinadora artística Tonya Harding. La pel·lícula, dirigida per Craig Gillespie, ens situa a la dècada de 1990. Tonya Harding és una prometedora patinadora sobre gel nord-americana, una jove de classe obrera, sempre sota l'ombra de la seva implacable e insensible mare, però amb un talent innat capaç de fer un triple àxel en competició. L'any 1994, la seva principal rival pels Jocs Olímpics d'hivern és la seva compatriota Nancy Kerrigan, a la que poc abans dels Jocs, un perdonavides li colpeja el genoll amb una barra de ferro. Les sospites van recaure sobre Tonya, el que va suposar el principi del fi de la seva carrera. La pel·lícula va aconseguir tres nominacions i un premi Òscar a la millor actriu secundària per Alison Janney, actriu que, com dèiem, interpreta el paper de la mare de Tonya. Finalista a millor pel·lícula al Festival de Toronto i premis per Janney com a millor actriu secundària als Globus d'Or, BAFTA i Independent Spirit.
I saw the cat at my door, so I came in. Dijous, a les 10 de la nit, La llanterna màgica.
Pedro Almodóvar va reconèixer que pel guió de Volver havia hagut de recórrer els seus records d'infància a La Manxa, a la cultura de la mort en el món rural i a la seva mare. Pel·lícula número 16, en la que torna la comèdia, a l'univers femení, i es retroba en Carmen Maura, la seva primera musa, 17 anys després. A més, el director manxec compta amb la presència de Penélope Cruz, Lola Dueñas, Blanca Portillo, Chus Lampreave i Joana Cobo. La mort, la maternitat i la soledat. Aquests són els elements sobre els que gira la pel·lícula. Raimunda, Penélope Cruz, és manxega però viu a Madrid. Està casada amb un obrer a l'atur i té una filla adolescent. La seva germana Sole es guanya la vida com a perruquera. Les dues troben a faltar la seva mare, que va morir en un incendi, paper interpretat magistralment per Carmen Maura. Però de forma inesperada, la mare es presenta a casa de la seva germana, les seves dues filles i d'Agustina, una veïna del poble. Per aquest paper, Penélope Cruz va ser nominada a l'Òscar en la categoria de millor actriu. Dues nominacions als Globus d'Or i 5 premis Goya, incloent el de millor pel·lícula, director i actriu, entre d'altres.
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo juntas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el volón, mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver, volver. Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada errante en la sombra te busca y te nombra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de la noche que poblada de recuerdo encadena mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo lo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida y una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver. Con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi ciel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada y errante en la sombra te busca y te nombra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Hi ha un proverbi grec que diu que només les dones que han rentat els seus ulls en llàgrimes poden veure en claretat. La nit que un cotxe va atropellar el seu fill, Esteban, Manuela va plorar fins quedar-se totalment seca. I lluny de veure en claretat, el present i el futur es confonen en la mateixa obscuritat. Aquella mateixa nit, mentre espera a l'hospital, llegeix el quadern del que mai es separava el seu fill i s'adona de que el que veritablement desitjava el jove era conèixer el seu pare. En memòria del seu fill, Manuela abandona Madrid i viatja a Barcelona per buscar el pare d'Esteban i dir-li que el fill que ell desconeixia que existia acaba de morir. També li dirà que es deia Esteban, com ell, abans de que es fes anomenar Lola. A Barcelona, Manuela recorrerà tots els llocs que Lola solia freqüentar i coneix a diferents personatges que seran la seva nova família. Però quan la seva vida torna a adquirir sentit, Lola apareix. Alberto Iglesias, compositor fetitxe del director, és l'encarregat de la partitura de la pel·lícula, possiblement una de les seves millors composicions fins al moment. La cinta va guanyar l'Oscar i el Globus d'Or en la categoria de millor pel·lícula estrangera.
Thank you.
El Intercambio, pel·lícula dirigida per Clint Eastwood l'any 2008, era un projecte que tenia reservat Ron Howard per dirigir-lo ell. Es tractava d'un fet real que havia succeït a finals dels anys 20 i principis dels 30, la desaparició i assassinat d'alguns nens que va destapar un escandalós cas de corrupció e incompetència policial en el Departament de Policia de Los Angeles. Eastwood pensava repetir en Hilary Swank després de Million Dollar Baby, però Howard, com a productor, va imposar a Angelina Jolie per interpretar a Christine Collins, una mare soltera que el seu fill desapareix sense deixar rastre. També és el primer treball del director per la Universal després de Licencia para matar de l'any 1975, i el resultat és una altra de les seves obres mestres. Angelina Jolie realitza una de les millors interpretacions de la seva carrera, la lluita i perseverància d'una dona en un món clarament masclista per trobar el seu veritable fill i posant en entredit la competència de la policia que volen fer passar un nen pel seu per així poder tancar el cas.
Thank you.
La llanterna màgica a Ràdio Sabadell.
Hi ha reines del melodrama com Barbara Stanwyck, que amb el seu paper d'Estela Dallas va triomfar com mai amb la seva interpretació. Estela Dallas és ella, la pel·lícula és ella, i aquesta mare que es transforma i es sacrifica per donar el millor a la seva filla Laurel és ella també. I si a més tot s'acompanya de la música d'Alfred Newman, d'un director que domina la narració cinematogràfica com Quim Vidor, un guió amb tots els elements necessaris per fer esclatar el drama i un equip tècnic amb Rudolf Maté com a director de fotografia, sorgeix una Estela Dallas que provoca sentiments desaforats. Estela Dallas és un llargmetratge dramàtic nord-americà de 1937 basat en la novel·la homònima d'Olive Higgins. La pel·lícula, protagonitzada per Barbara Stanwyck, John Bowles i Anne Shirley, va ser nominada a 2 premis de l'Acadèmia en les categories de millor actriu principal i de repartiment. Señora Robinson, está usted intentando seducirme, ¿no es verdad? La icònica frase d'un jove Dustin Hoffman rendit davant els encants de la madura Anne Bancroft resumeix 52 anys de seducció, crítica social e incomunicació, tot acompanyat per una banda sonora per l'eternitat. El graduado va adquirir la categoria de clàssic gràcies a la innocència i la confusió de Hoffman, la picardia de Bancroft i les melodies de Simon & Garfunkel, sent un dels primers exponents del nou Hollywood. Nichols, en la seva segona pel·lícula com a director, va plasmar el buit de la dècada dels 60 i va dibuixar com pocs la societat burgesa nord-americana, caracteritzada pel materialisme i la frivolitat, personificades en aquesta il·lustre senyora Robinson, que ofega les seves misèries en l'alcohol mentre busca sexe per fer front al pas del temps. En l'obra, el personatge de Hoffman torna a casa dels seus pares per assistir a una celebració per la seva recent graduació i allà coneix a la senyora Robinson, amb la que inicia un breu romanç. Aquesta relació marcarà de forma decisiva la seva següent relació amb Elaine, filla de la senyora Robinson. La cinta guanyadora de l'Oscar al millor director per Mike Nichols i nominada a altres 6 guardons, es va convertir en el títol més vist de 1967 als Estats Units, amb més de 100 milions de dòlars de recaptació. Basada en la novel·la homònima d'Alberto Moravia, La Chiochara, amb guió de Cesare Sabatini, explica la història de dues dones, mare i filla, Cesira i Rosetta, que abandonen la seva tenda de Roma a conseqüència dels bombardejos de la part final de la Segona Guerra Mundial. Juntes emprenen viatge cap al petit poble de la seva mare. Durant el viatge, i posteriorment en el camp, hauran de lluitar contra les vicissituds imposades per la guerra. Les terres estan plenes de ferides, igual que les famílies troben a faltar els seus morts i desapareguts. A la cinta veiem a una Itàlia destrossada. Tant la ciutat com els camps estan poblats per refugiats i gent que no té per menjar. De Sica, el director, retrata les penúries, les morts i els drames. Coneixem a una mare que lluita per aconseguir menjar i per defensar la seva filla dels homes. Tessira és una dona i una mare coratge. La seva filla és vida i joventut. Sofia Loren va guanyar l'Òscar a la millor actriu i el premi del Festival de Cannes per la seva excel·lent interpretació, sentida i natural, sensual i poderosa, en una paraula, impecable.
La llanterna màgica.
L'Habitación, pel·lícula de l'any 2005, rodada per Lenny Abrahamson, és un commovedor i en alguns moments cru relat que gira al voltant d'un nen de 5 anys que, després d'haver viscut tota la seva vida segrestat al costat de la seva mare, surt del captiveri i comença a conèixer el món. La pel·lícula es desenvolupa en dues parts ben diferenciades. La primera, de gairebé una hora de metratge, se'ns introdueix en l'opressiu món de l'habitació, una caseta de poc més de 10 metres quadrats que ha estat l'únic món que ha conegut Jack, nascut de les constants violacions a les que el seu pare biològic porta 7 anys sometent a la seva mare després d'haver-la segrestat. La segona part, totalment diferenciada, és la sortida de la caverna, on el director ens fa partíceps d'aquest nou món al que Jack accedeix i comença a descobrir 5 anys més tard del que hauria estat normal. Atenció a l'espectacular fotografia de Danny Cohen, pel·lícula basada en la novel·la d'Emma Donoghue i que al mateix temps està basada en fets reals. Brie Larson es va endur l'Oscar, el Globus d'Or i el BAFTA a la millor interpretació femenina per aquest treball. Distingida amb el Premi Pulitzer l'any 1940, la novel·la Les uves de la ira de John Steinbeck descriu el drama de la migració dels components de la família Judd que, forçats per la pols i la sequera, es veuen obligats a abandonar les seves terres juntament amb altres milers de persones d'Oklahoma i Texas rumb a la terra promesa de Califòrnia. El relat de Steinbeck és un intens drama històric, a més d'una exaltada crítica contra la injustícia econòmica, política i social del país, amb la que pretenia restablir la humanitat d'aquells que es van veure obligats a abandonar les seves llars per iniciar un èxode massiu a la cerca d'una nova oportunitat en els estats de l'Oest. El director nord-americà John Ford va adaptar al cinema la novel·la l'any 1940. El film s'inicia amb Tom Joad, interpretat per Henry Fonda, caminant lentament en solitari per una sòrdida carretera. Tom és un jove que acaba de sortir en llibertat condicional de la presó després de 4 anys per haver perpetrat un homicidi. Es dirigeix a les terres que la seva família ha treballat durant més de 50 anys. Hauran d'enfrontar-se a enemics sense cara, entre ells el banc, mentre veuen com les seves cases són destrossades per tractors i són desnonats de les seves terres.
Antes o después acabarán conmigo de una forma o de otra. Tal vez pueda hacer algo, tal vez pueda encontrar algo que vivir como pueda y tal vez llegue a saber qué es lo que anda mal y ver si se puede hacer algo por remediarlo. Y también he estado pensando en nosotros, en nuestra gente que vive como los cerdos, teniendo bajo sus pies una tierra tan rica que no tienen para comer porque se les niega un trabajo al que tienen derecho. He estado pensando en qué pasaría si nos pusiéramos todos a gritar. No hay un alma para cada uno de nosotros. Solo un pedacito de un alma más grande, un alma común que pertenece a todos. Yo estaré en todas partes. En todas partes. Donde quiera que mires. Donde haya una posibilidad de que los hambrientos coman, allí estaré. Donde haya un hombre que sufre, allí estaré. Estaré en los gritos de los hombres a los que vuelven locos. Y estaré en las risas de los niños, cuando sientan hambre y la cena esté ya preparada. Y cuando los hombres coman de la tierra que trabajan y vivan en las casas que levanten, allí también estaré.
Ho deixem aquí. El nostre sentit homenatge a totes les mares que aquest diumenge celebren el seu dia. I és que, encara que soni atòpic, i tal i com dèiem a l'inici, mare només n'hi ha una. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció, sense vosaltres no seríem res i us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.
Our pathway wide. sit by my side if you love me. Do not hasten to bid me adieu, but remember the Red River Valley.
La Llanterna Màgica amb Jordi Terradas, a Ràdio Sabadell 94.6.